Avui a Ràdio Olot tenim el plaer de saludar i tenim nosaltres el director d'un dels projectes d'actualitat a la comarca de la Garrotxa, com és el projecte Noima de la Fundació de la Fageda. Estem parlant avui amb el director d'aquest projecte, d'aquesta escola de noves oportunitats que es posa en marxa a la Garrotxa, que ja s'ha activat després d'un temps de treball, després d'un temps de parlar-ne, comença ja a caminar aquest projecte i avui en volem parlar amb el seu director, en Lluís Mas. Benvingut.
Benvingut, bon dia.
Lluís, què és Noima, per aquella gent que no ho conegui?
Noima és una escola de noves oportunitats que com a recurs ja existeix. A Catalunya n'hi ha unes 8 i a tota Espanya n'hi ha unes 80. És un model que neix a França per donar resposta als joves que han sortit expulsats o centrifugat al sistema educatiu. Són joves que, per les seves necessitats i característiques, el sistema educatiu que tenim no els dona la resposta i requereixen d'unes metodologies diferents.
Seria això. Sí. Noima, què vol dir la paraula Noima? D'on surt el nom?
Noima vol dir sentit, és fer coses amb sentit. Una mica és el que necessiten aquests joves, no? És a dir, aquests joves sovint surten de l'escola perquè no hi troben sentit el que fan, no troben cap motivació ni allò que els hi expliquen o allò que fan connecta amb la seva realitat o amb els seus interessos. Nosaltres el que volem és que aquest procés d'aprenentatge tingui sentit per ells, tingui una motivació i un sentit per desenvolupar un itinerari que ha d'acabar doncs, amb el retorn al sistema educatiu, si s'escau, o l'entrada al mercat de treball. Una mica és una paraula, això del sentit, que d'alguna manera el Cristóbal Colón, que és el fundador de la Fageda, ho va aplicar al treball per persones amb discapacitat, amb salut mental, i que nosaltres ara ho apliquem als joves dintre del marc educatiu.
Mm-hmm. Quins són aquells motius que impulsen a la Fageda a tirar endavant aquest projecte, endinsar-se, no?, en aquesta nova experiència?
La Fageda ara ja fa uns anys que va començar a treballar amb persones amb risc d'exclusió social. Venia també donat una mica pel creixement del que és la Fageda i que la necessitat de tenir perfils diferents i doncs, com teníem que ampliar la plantilla, doncs, com som una fundació que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones de la Garrotxa, vam pensar en el col·lectiu de persones amb risc d'exclusió social. Dintre d'aquest col·lectiu es va desenvolupar un projecte pilot que es deia Mirall, que a partir d'aquests antecedents i d'aquestes experiències que van valorar, que eren experiències d'èxit, ara la Fageda es planteja ampliar la missió que té amb aquest projecte, que és una demanda que neix del territori, i més concretament d'un social lab que es va fer el 2018 on participaven entitats, administracions, empreses per buscar solucions a les problemàtiques dels joves.
Què genera o què provoca, quin és aquell causant que ens trobem, no?, avui en dia amb joves que queden fora dels recursos educatius i que s'hagin de crear projectes com el Noima?
Bueno, totes les evidències del camp més científic, no?, que estudien el fracàs i l'abandonament escolar ens diuen que la gran fuita d'alumnat es dona als cicles de grau mig, un cop els nanos han sortit de l'ESO. Una mica això ve donat perquè el sistema que tenim a Catalunya i a l'estat espanyol és un sistema molt rígid. És un sistema que desenvolupa itineraris formatius a partir de l'edat on, per exemple, doncs, si un nano té doncs, 13 anys, doncs, fa primer de l'ESO i hi ha uns continguts que ha marcat el Departament d'Educació que estan repartits per avaluacions i un ritme d'aprenentatge que també ve donat pel sistema educatiu. És a dir, que d'alguna manera, al marge de les escoles, tot i que cada vegada hi ha més innovació, és bastant poc, hi ha molt poc marge d'actuació. Per tant, és el jove el que s'ha d'adaptar a aquest sistema. No és el sistema que s'adapta al jove. Bueno, doncs el que ens passa és que hi ha molts joves que en aquest sistema tan rígid no hi troben el seu itinerari, no s'hi acaben d'adaptar. I és el sistema el que d'alguna manera els expulsa. Noima el que vol és recollir aquests joves i a través de l'educació en sentit definir itineraris que els donin resposta a les seves necessitats i als seus interessos.
Canviar el sistema és molt difícil?
Molt. Sistema, bueno, és com tot, no? És un elefant que ja estan fent passos, el sistema educatiu està canviant, o sigui, està transformant. El tema és que aquesta transformació, una, És molt lenta per dos motius. Una, perquè una cosa és el que es pot decidir en un despatx, no? El departament, però després això ha d'arribar als equips. I sovint, principalment a l'ESO, per exemple, doncs el model que tenen els centres educatius és com ells van aprendre, que és una persona que té un coneixement, que l'explica, i l'alumnat l'ha de memoritzar i repetir en un examen. Avui en dia ja se sap que aquest sistema és totalment obsolet, que no són les competències del futur que necessiten els nostres alumnes i els nostres joves, i per tant s'està canviant, però clar, això no es farà d'avui per demà.
Com ha començat a caminar el projecte Noima, que ja està en marxa, no?, en un local del carrer Proa d'Olot? Com han sigut aquests primers passos?
El projecte va començar a dissenyar-se el mes de setembre. Hi havia com dos espais de treball, un espai més tècnic, on estaven els tècnics d'educació, de promoció econòmica, de serveis socials, del Consell Comarcal. Era aquests tècnics aquests professionals que estan més a prop d'aquests joves, i amb aquesta taula de treball vam intentar analitzar quines eren les necessitats i quines serien les propostes que hauríem de desenvolupar. Però, d'altra banda, hi havia una altra comissió que era més política, més estratègica, on hi havia doncs, la gerència del Consorci, Ajuntament, Consell Comarcal, Dinàmic, que d'alguna manera pilotaven aquest treball que s'estava fent des de l'espai més tècnic. Fruit d'aquestes reunions vam generar una proposta tècnica que va estar avalada per aquests dos espais de treball, el que està més proper als joves i el més polític, el més estratègic, i d'aquí neix la proposta inicial que hem engegat ara. Actualment ja ha començat, com deies tu, no?, el carrer Proa, amb una acció d'alfabetització i d'arrelament al territori, però que aviat començarem amb altres dues propostes, una adreçada a aquests joves que no estan desenvolupant cap activitat a dia d'avui, i que a través d'un taller d'activació sociolaboral volem que agafin el gust per aprendre, que el van perdre fa un temps. I per una altra banda, treballar des de la prevenció, perquè reduïm aquest alumnat que surt del sistema educatiu a través d'un projecte que haurem de fer de la mà dels centres educatius, identificant quins són aquests joves amb un pronòstic de fracàs escolar i d'alguna manera una proposta que els permeti una accions de reforç escolar perquè puguin continuar dins del sistema educatiu, però també tota una sèrie d'accions de motivació que el que facin és vincular-los a aquest itinerari formatiu que estan desenvolupant.
Com estan anant aquests primers dies? Quina és la resposta dels joves?
La resposta dels joves és fantàstica, fins i tot sorprenent fantàstica, en el sentit de que ha trencat una mica inclús aquesta idea que pensàvem que començaríem, pensàvem que tindríem un grup doncs, més masculinitzat i amb poca presència femenina, doncs mentida. Tenim 50% de nois i 50% de noies, i pensàvem que arribarien joves doncs, amb unes motxilles, no?, carregades de fracàs i que, per tant, amb un ressentiment. L'ambient que respira a l'aula d'alfabetització i d'arrelament al territori són joves que tenen moltes ganes d'aprendre. Es respira un entorn i un ambient bueno, d'harmonia, i d'alguna manera la veritat és que està sent un començament bueno, doncs, estem molt contents, no?, de la resposta, tant des dels recursos que estan derivant aquests xavals com de la resposta que estan tenint aquests joves que venen al recurs.
Quants joves han començat ara mateix?
Actualment van començar amb un grup de 18, que era un grup que ja estava desenvolupant aquesta activitat d'alfabetització. Ara hi estem a 24 aproximadament, i la previsió és que durant la primera quinzena de febrer arribem al 100% de la capacitat, que són 30 joves.
Com es van a buscar aquests joves? És a dir, quins són aquells primers que s'atendran?
Com et deia, el primer grup van ser joves que ja estaven desenvolupant aquesta activitat, però que aquesta activitat, el recurs era una activitat de 3 dies a la setmana, 2 horetes al dia. Nosaltres, a través de Noima i a través d'aquest projecte d'Escola de Noves Oportunitats, hem pogut ampliar aquesta oferta a 5 dies a la setmana, 20 hores. Pràcticament hem triplicat la intensitat d'aquest recurs. Els joves ens venen derivats per l'Institut Municipal d'Educació, principalment, vale? I en les reunions que estem tenint amb l'IME, doncs, també analitzarem les demandes d'altres recursos i entitats del territori que tinguin aquest perfil de jove que necessita aquest recurs i participaran en el projecte també.
Quin és aquell perfil dels alumnes, no?, que hi ha ara mateix? Amb què us trobeu? Ho deies abans. Esperaven que fins i tot portessin una càrrega culpabilitzadora o emocional forta. Us trobeu amb aquests perfils de joves que realment els hi pot costar tornar a engegar, com qui diu?
Sí, aquest és el projecte d'alfabetització i que està donant resposta a aquests nois i noies. Però, com et deia, hi havia dos recursos més. Segurament, quan comencem i arrenquem el projecte aquest d'activació laboral, segurament trobarem un perfil de jove que d'alguna manera amb un ressentiment cap al sistema i d'alguna manera cap a la societat, perquè ell no troba el seu lloc i nosaltres els hem d'ajudar a trobar aquest lloc a la societat i a la comarca, no? Són joves. Aleshores, els joves tenen il·lusions, tenen les expectatives i el que hem d'intentar és, entre tots, entre les administracions, les entitats, les empreses, donar resposta a aquestes necessitats que tenen aquests joves.
Si ara nosaltres entréssim en aquest grup, què veuríem? Com és un dia a dia, una sessió, una jornada amb aquest grup de joves?
Si ara anéssim a l'alfabetització, ara ens trobaríem entre 16 i 20 joves d'origen immigrant en aquest moment, perquè el projecte que hem començat és aquest d'alfabetització i que són joves que, per les seves necessitats actuals, no poden encara començar un itinerari formatiu. Aleshores, de 9 a 10 i mitja fan aquesta activitat més instrumental, més d'aprenentatge. Per una banda, hi ha dos professionals que fan aquest acompanyament a partir de dos nivells que hem fet i en breu s'incorporarà equip de voluntariat que donaran suport, sobretot a aquells joves que tenen més necessitats i que, per tant, necessiten una atenció més individualitzada. I després, a les 11, comencem a fer activitats aquestes que diem d'arrelament. La idea és que aquests joves puguin participar en entorns normalitzats del territori i generar vincles. No és tant que nosaltres substituïm els recursos que ja existeixen, sinó que nosaltres el que hem de fer és que aquests joves es puguin integrar en aquests recursos que existeixen, a partir dels seus interessos. És a dir, nosaltres el que volem és detectar aquests interessos que tenen aquests joves, que pot ser que un jove tingui interès pel teatre, un que pugui ser per la música, un pel ball, un per l'esport, diferents activitats, i a partir d'aquests interessos veure què hi ha en el territori i com aquests joves es poden integrar en aquests espais més normalitzats.
Ho has assenyalat, una mica el perfil són alumnes nouvinguts, no? Digues.
En l'espai d'alfabetització és aquesta realitat, però segurament amb altres recursos ja no serà aquest perfil. Per exemple, quan comencem a fer el projecte de prevenció, doncs aquí segurament la població immigrant serà més com el que hi ha en el territori, no? És a dir, si hi ha un 60% d'alumnat immigrant, doncs potser, bé, d'això un 60 serà un 70, o un 30 serà un 40, o un 15 serà un 20, però serà més heterogeni. El grup que hi ha ara és un grup més homogeni perquè estem fent alfabetització.
De fet, això et volia preguntar. Moltes vegades pensem, no, és que el fracàs escolar, almenys les dades també diuen que els alumnes nouvinguts són més, no, els que acaben amb el fracàs escolar, però no hem d'oblidar que realment també hi ha persones del territori que tenen fracàs escolar, no?
Sí, sí, tots els joves són del territori i, evidentment, nosaltres atenem a tota la població i no és un projecte per la població immigrant, és un projecte pensat a partir de necessitats que es donin amb els joves. I ja et dic, hi haurà recursos on la presència de població immigrant serà majoritària. Evidentment, l'alfabetització és 100% població nouvinguda i altres projectes serà aquesta presència serà més representativa en funció de la presentació que hi ha en el territori.
Abans ho dèiem, fa ja 40 anys, no?, que va néixer, de fet aquest 2022 diria que farà 40 anys que va néixer la Fageda, i el projecte de la Fageda consistia primer de tot en donar també una sortida a aquelles persones que tenien altres capacitats. Com pot veure d'aquest projecte, d'aquests 40 anys d'experiència, el projecte Noima, quins vasos comunicants pot tenir amb l'experiència que fins ara ha tingut la Fageda?
Bueno, evidentment el projecte neix, no?, amb, pues, amb una motxilla, que tots portem motxilles, no? Pues Noema també té la seva motxilla, que són aquests 40 anys de professionals arrelats al territori i amb una vocació de servei, i d'això és el que neix també Noema, amb una especialització, amb un col·lectiu de persones que ara hem ampliat, no justament ara amb Noema, sinó ja fa un temps, i per tant Noema també d'alguna manera veu d'aquestes experiències prèvies, i després hi ha uns recursos que hi ha a dintre de la Fageda que també Noema se'n podrà gaudir. Per exemple, la Fageda té una empresa d'inserció que a dia d'avui dona cobertura a uns col·lectius de persones, a jardineria, a neteja i altres serveis, doncs Noema també podrà derivar joves que, quan acabin el seu itinerari dintre de l'escola, encara necessitaran un temps, no?, d'estar dintre d'un entorn protegit però laboral, i l'empresa d'inserció segurament podrà donar aquesta resposta. I, per exemple, també dintre de la Fageda hi ha professionals de la salut que, quan un jove detectem que necessita d'una atenció especialitzada en aquest àmbit, doncs els recursos de la Fageda també estan al servei d'aquests joves.
Pel que fa a la plantilla, no?, que formarà el projecte Noema, explica'ns una mica quins tipus de professionals hi haurà i si, de fet, generarà també el projecte nous llocs de treball.
Sí, actualment ja hi ha dues persones que s'han incorporat. Una persona que ja estava a l'aula d'alfabetització i que d'alguna manera era reconeguda pel territori per la seva vàlua professional, sobretot per la seva capacitat de vincular i d'apropar-se a aquests joves, no?, i de que fos un bon referent, no?, d'aquests joves, més enllà de l'alfabetització. Doncs s'ha incorporat a l'equip, i una altra persona que també estava treballant ja en el territori, molt, també sent molt referent d'aquests joves en l'àmbit més laboral. Aquestes són les dues persones que actualment estan en el projecte. En breu haurem d'incorporar quatre persones més, un tallerista que estarà en l'espai de taller i un educador, una educadora, i després també pel tema d'alfabetització, vale? Però en principi ara, en breu, serem un equip de 5 persones, i això ha d'anar creixent perquè aquests itineraris cada vegada seran més complexos, llavors seran també en clau de formació ocupacional, també l'espai de socialització, perquè pensem que Noema no només atén aquest jove des de la mirada de la formació tècnica o ocupacional, sinó també amb una mirada de 360 graus. El jove té moltes més necessitats que no només la formació. Doncs també necessiten espais de socialització, per exemple. També necessiten espais de relació, també necessiten espais de lleure. A Noema vol ser una escola que tingui aquesta mirada integral del jove i que, per tant, desenvoluparà activitats formatives, però també on el jove pugui arrelar al territori, on pugui desenvolupar altres competències, com per exemple un curs de monitor de lleure, un curs de monitor d'aquests que fan d'àrbit en els partits, de categories inferiors, o música, o teatre, cultura, esport, que també portarà a terme aquest centre.
I és que una de les característiques a l'hora de definir el projecte que feu és ho definiu com un acompanyament intensiu i integral, no? Això és una de les diferències importants que aquí els joves trobaran a Noema, no?
Sí, com comentava, nosaltres la idea és que quan el jove arriba a l'escola, a través del seu tutor o la seva tutora, definirà un itinerari, que aquest itinerari serà molt flexible. És a dir, quan diem flexible vol dir que s'adapta al jove. No és el jove que s'haurà d'adaptar a un currículum que tingui l'escola. ¿Vale? Quan diem intensiu vol dir proper, vol dir colze a colze, vol dir proximitat, això vol dir intensiu. És a dir, que no només és un educador que està en aquella hora i mitja que té el jove i ja està, sinó que atengui el jove amb tota la seva globalitat. Això és la paraula intensiu, Vale? I quan diem integral ens referíem a aquests 360 graus que té el jove, que l'educador atendrà tant l'objectiu, no? O sigui, és el locador de la formació ocupacional, aquesta vessant, però que tingui una mirada molt més àmplia. Què li passa a aquest jove, què sent aquest jove, què pensa aquest jove, i pugui donar resposta també a aquestes preguntes.
I són qualitats que, malauradament, el que dèiem abans, no es troben en un sistema educatiu actual que és rígid, no?
Bueno, els sistemes estan fets per persones i dintre d'aquestes persones d'alguna manera hi ha grans professionals, dintre del món educatiu hi ha grans professionals. No hem d'entendre Noima com la bona escola perquè els altres no ho fan bé, sinó hi ha joves que dintre dels instituts troben la resposta i altres que no. Noima vol donar resposta a aquests que no troben resposta. I hi ha grans professionals del món educatiu, però sí que és veritat que el sistema no potencia precisament aquest professorat que d'alguna manera també té una mirada de 360 graus del jove, o que fa una educació des de la proximitat i des de l'efectivitat. Aquests mestres existeixen, el tema és que el sistema no els afavoreix. Mm. Aquesta és potser la conclusió a la que podríem arribar.
Ara heu començat, ja per anar acabant, heu començat al local del carrer Proa, però l'objectiu és anar a la Providència.
Sí, la Providència, bueno, és un espai que és cedit per l'Ajuntament, però que s'ha de rehabilitar, i que un cop estigui rehabilitat, és una gran rehabilitació, per tant, trigarem un temps, desenvolupem l'activitat en aquest centre.
Quan teniu previst poder entrar?
Jo no crec que sigui abans d'un any i mig o un any. Entre un any i un any i mig, podríem dir. Les obres en una casa, quan ens venen els paletes, mai compleixen el calendari, no esperem com una gran obra com la de Providència la compleixin.
Ni una casa ni enlloc, eh? Les obres difícilment compleixen els terminis.
El mateix.
Quan arribeu a la Providència, quina capacitat tindreu llavors? Abans parlàvem, no?, de fins a una trentena, em sembla que has dit, d'alumnes actualment al carrer Proa. Quan feu el pas a la Providència, quina capacitat tindreu?
Nosaltres estem atenent a 30 joves, durant en menys d'un any estarem a el projecte inicial està pensat per 80 joves, que pensem que en un any seran 120, i la Providència, la idea és que pugui atendre uns 140 joves anuals.
Déu-n'hi-do.
Bueno, aquestes són les necessitats que hi ha en el territori.
Per cert, la cessió de la Providència és un tema que ha portat polèmica els últims mesos, com a director del projecte. No sé si ja quan vas posar-te com a director eres conscient d'aquesta polèmica, si va sortir després, què en penses de tot plegat?
Jo al setembre, quan em vaig incorporar a la Fageda, no era conscient. Jo penso que totes les opinions, totes, tenen cabuda, si s'expressen de forma correcta i en els espais on s'han d'expressar, i totes són legítimes, totes. Les opinions són legítimes. Des de la Fageda el que defensem és que nosaltres som una fundació, no som una entitat privada, s'ha d'anar a mirar la documentació i hi ha diferents categories, i una fundació és una entitat sense ànim de lucre, que no té beneficis a final d'any, i no perquè la Fageda ho digui, sinó perquè ho marca la llei. Això per una banda, és a dir, que nosaltres som una entitat que és una fundació sense ànim de lucre i que només pot fer activitat perquè així ho marca la llei, que està dintre de la seva missió, que és atendre les necessitats i millorar la qualitat de vida de les persones de la Garrotxa. I això ho marca la llei, no ho marca la Garrotxa. Per una altra banda, el tema de la cessió, per ser una fundació, la llei impedeix que en un futur, d'aquí 35 anys, la Fageda pugui vendre aquest patrimoni. No es pot vendre, és a dir, per vendre patrimoni hi ha és l'administració qui tutela aquestes vendes. És a dir, si una fundació vol vendre patrimoni propi, l'administració tutela això perquè d'alguna manera no es faci especulació. És a dir, nosaltres només podem destinar aquest espai a la missió pel qual hem nascut. Nosaltres no podríem fer un hotel, no podríem fer pisos turístics, perquè la llei no ho permet. No és que la Fageda vulgui, no, és que és impossible, cometeríem un delicte. Vale? Nosaltres farem una gran inversió, que vol dir que durant 35 anys estarem invertint com si féssim un lloguer de gairebé 5.000 euros. És comprensible pensar que d'aquí 35 anys, si ens féssim fora, després d'estar pagant un lloguer, doncs, ostres, ens sentiríem com si ens fessin un desnonament, no? Aleshores, bueno, doncs d'alguna manera, aquesta sessió després quedarà a la Fageda per desenvolupar la seva missió, replicant el model que ja ha existit i que amb altres forces que hi havia en un altre moment i que van avalar, es va fer amb el CACES. En aquell moment també va generar molta polèmica, una polèmica molt similar a la que s'està desenvolupant ara i que jo crec que a dia d'avui no sé si hi ha molts olotins que estarien en contra de l'acció que està fent la Fageda per aquestes persones que, quan han acabat la seva vida laboral, necessiten d'un espai per viure on se sentin estimats i acollits. Que això és el que és. Pues, nosaltres volem que d'aquests 5 anys la Providència sigui un altre CACES que doni resposta a les necessitats del territori per la qual ha nascut la Fageda i, a més, perquè legalment és l'únic que podem desenvolupar en aquest espai.
Noteu que la polèmica ha passat per sobre el projecte? És a dir, moltes vegades quan s'han expressat aquestes crítiques no s'han entrat tant en el projecte sinó en la sessió, no? en la forma, en el format. Creieu que això tapa una mica la idea inicial, la voluntat del projecte?
Mira, nosaltres, la Fageda, ens dediquem a la política, ens dediquem a treballar per les persones del territori amb més necessitats i nosaltres estem en aquest àmbit. Aleshores, nosaltres a nivell tècnic, que és el que jo explicava abans, no? de les normatives, de les lleis, del que podem fer i el que no podem fer, perquè això és tècnic, aquí no estem en el debat. Entenc que hi ha altres debats que són més polítics, que l'han de desenvolupar altres persones que no som nosaltres i que, com deia abans, jo penso que totes les opinions són legítimes, tant els que els hi pot agradar aquesta fórmula i poden defensar-la, com també és legítim altres que pensin que aquesta fórmula a la qual s'ha arribat pues no sigui correcta. Jo penso que això és correcte, és legítim, això és la política. Si tots pensessin igual, no faria falta, no? És a dir, que les opinions diferents enriqueixen. Però, bueno, nosaltres a la Fageda no ens dediquem a fer política, ens dediquem a treballar, i llavors, a l'àmbit tècnic, doncs, tenim les discussions que puguem tenir i que estem encantats de sentar-nos amb tota aquella gent que vulgui a parlar sobre el projecte, sobre les accions... la política de sembla dels polítics.
I com es treballarà amb aquells recursos que ja existeixen? Fins ara també hi havia, no?, l'aula d'alfabetització, fins ara hi havia una cartera, diguéssim, de recursos que tenien com es podia, i certament per això neix Noima, perquè no se'n feia prou, no?, d'aquests recursos que hi havia per la alta demanda de joves que necessitaven aquests recursos, però d'aquest teixit, d'aquest coixí que ja hi havia al territori, com es veurà Noima, com es coordinarà?
El repte de donar resposta a aquests joves que estan a la comarca és molt gran. I ni Noima per separat, ni cap entitat, ni cap administració, ningú sol podrà desenvolupar i donar resposta a aquestes necessitats. Necessitarà d'unes respostes integrades, on, evidentment, l'administració té un paper important, les entitats, perquè estem més proper al territori i tenim la capacitat d'adaptar-nos molt més ràpid, l'administració sempre és molt més lenta, la relació públic-privat el que permet és, des de polítiques i des d'estratègies consensuades dintre de l'àmbit polític, després, a nivell tècnic, poder ser molt més ràpid i molt més àgil per donar aquestes respostes, ¿vale? I després el teixit empresarial. I són aquests tres elements de l'administració, del teixit associatiu i de les empreses que, treballant conjuntament, podrem donar resposta al territori i als reptes que té aquest territori respecte als joves. Noima, doncs, segueix aquesta regla de tres. Neix amb un pilotatge en què és de l'administració. Tenim unes reunions pràcticament mensuals amb els diferents referents de les administracions, tant Consell Comarcal com Ajuntament, com Dinàmic, o diferents elements que hi ha dintre de l'administració. Evidentment, de la mà de les entitats, nosaltres no podem desenvolupar aquests 360 graus que deia abans sols, que requerirà el treball compartit amb altres entitats, i de les empreses, que han d'oferir llocs de treball, i no només llocs de treball on s'ocupi i al final de mes tinguis una nòmina, sinó que aquests joves puguin fer un itinerari. Per nosaltres, quan pensem en les empreses, han de ser relacions amb aquestes empreses que ens permetin millorar la qualificació professional, la formació, perquè ningú millor que les empreses saben què necessita el territori respecte als llocs de treball, a la qualificació de les persones que s'han d'incorporar en aquest mercat de treball. Per tant, ens han d'ajudar a qualificar aquests joves, però ens han d'oferir llocs de treball on aquests joves puguin desenvolupar un posterior itinerari. un jove pot entrar en una categoria dintre del que és, per exemple, l'electricitat, no? Pues pot ser l'ajudant de l'electricista, però amb l'objectiu que pugui algun dia ser electricista i fer tot un itinerari d'una empresa. Hi ha altres sectors o hi ha altres llocs de treball que quan un jove s'incorpora al mercat de treball difícilment podrà fer una progressió i podrà millorar el seu perfil professional. I això es tradueix amb un treball precari, però que a més, quan hi ha una crisi, són els primers a sortir del mercat de treball i els últims a entrar. Per tant, necessitem un lloc de treball que continuï el jove fent aquest procés d'aprenentatge dintre de l'empresa.
Per cert, has parlat dels itineraris. Quina llargada poden tenir aquests itineraris? Quan plantegeu que un alumne no haurà d'estar a l'escola?
Això, abans comentàvem que volem desenvolupar itineraris flexibles. Això vol dir que quan el jove entra se li diu un diagnòstic d'ocupabilitat, se li fa un balanç, se li fa com intentem identificar quines són aquestes necessitats per una banda i aquests interessos, el qual hauran d'anar una mica junts, haurem d'ajuntar aquestes dues parts, vale? Per definir aquest itinerari, i el que el jove estarà el temps que necessiti. És a dir, poden haver itineraris d'un any i itineraris de 3 anys. Més de 3 anys seria molt raro. És a dir, que jo parlaria d'un any a 3 anys. ¿Vale? Però, per exemple, l'altre dia tenim una reunió amb l'escola d'adults on, evidentment, volem treballar de la mà i vam fer una reunió per coordinar-nos i per veure com aquests joves que a dia d'avui estan a l'alfabetització poden fer itineraris conjuntament amb ells, de manera que joves que arriben a l'escola d'alfabetització però que no tenen el perfil o l'edat per integrar-se perquè l'escola d'adults està pensat per un perfil determinat, puguin venir a l'alfabetització. Però passat un període on ja han desenvolupat un primer aprenentatge, puguin després derivar-se, per exemple, a treure's el graduat escolar dintre de l'escola d'adults. Aquest seria un exemple bo de com treballem conjuntament amb el territori, on nosaltres desenvolupem un itinerari que a dia d'avui difícilment els joves poden trobar resposta, però que després s'integra en la xarxa de recursos que hi ha en el territori. Això seria l'alfabetització, però si parléssim de formació més ocupacional, podem tenir un jove que entra a fer un itinerari com prelaboral, per definir un itinerari, que aquest itinerari no té per què després estar dintre de l'escola. Pot ser que estigui en un institut fent un cicle de grau mig, per exemple, o un certificat de professionalitat de nivell 1. Bueno, ho haurem d'anar analitzant en cada cas. Nosaltres no parlem de joves, així com més en general, sinó sempre amb nom i cognoms. Un jove de la mateixa edat, del mateix país, del mateix nivell formatiu, pot ser que dos joves amb aquest mateix perfil puguin fer itineraris diferents perquè els seus interessos són diferents.
I la pregunta, fins ara hem parlat molt de la idea, però com es materialitza aquesta idea? Com es pagarà aquest projecte? És a dir, espereu tenir confiança del sector públic també que us ajudi amb subvencions? Veurà Noima a través de les subvencions, no sé, del SOC, d'entitats públiques? Com es financia tot plegat, Lluís?
A dia d'avui, el finançament de Noima ara principalment és una part que ve del privat, d'una fundació que ha apostat també per aquest projecte i de l'administració de l'Ajuntament. ¿Vale? En el futur, el SOC haurà de donar recolzament amb els itineraris formatius i les diferents administracions a partir de les convocatòries que treuen. Totes les escoles de noves oportunitats, no Noima, les 8 que hi ha a Catalunya, 8-9, i les 80 i pico que hi ha a l'estat espanyol, es subvencionen amb col·laboracions que cada entitat pot tenir amb el territori, a nivell de col·laboracions privades, vale? Que també hi donen suport, que són molt importants, buscar aliances també en l'àmbit privat i de l'administració a través de les convocatòries que treuen i que aquestes convocatòries ja marquen la formació, el perfil de joves, fins i tot algunes d'elles estan marcant el perfil del professorat que ha d'estar dintre d'aquest itinerari. Això és la realitat de dia d'avui, però no és en la que nosaltres pensem que ha de ser. Pensem que com a escola hauria d'estar dintre de lo que és la llei de formació ocupacional. Les entitats catalanes que desenvolupen escoles de noves oportunitats, Llindar, Atsis, Èxit, n'hi ha moltes, estem treballant perquè siguin reconegudes com a centres formatius, com pot ser un institut, i que, per tant, no estiguem cada any a l'espera de quina convocatòria ens donen o no ens donen per poder activar o no la formació. La realitat de les necessitats del territori està de l'1 de gener al 31 de desembre. No va per convocatòries. Ens imaginem que els metges, nosaltres tinguéssim una sanitat que anés a l'hospital, anés per convocatòries. Bueno, mira, ara m'han donat una subvenció per malalties cardiovasculars. Bueno, doncs aquest any serà el que farem. Però no, escolta, mira, no tenim una convocatòria, no? Des de l'1 de gener al 31 de desembre, tota la gent va, pot anar a un hospital que dona respostes a les necessitats que hi ha al territori a nivell de salut. Mm-hmm. Pues, les escoles de noves oportunitats han de ser, han de tenir el mateix funcionament. Hi ha necessitats en el territori que hem de garantir que es puguin cobrir des de l'1 de gener al 31 de desembre i no per convocatòries fragmentades que permeten que un any puguis donar una cobertura i l'any següent una altra. Però, en canvi, les necessitats sempre són les mateixes. Mm-hmm.
Doncs bé, Lluís, hem parlat de gairebé tot. Només m'agradaria acabar ja l'entrevista amb un missatge, no? Aquells joves que ara han començat, aquesta trentena de joves que espereu ara amb aquests primers passos que vinguin al projecte Noima, que, per cert, el 100% estaria ja el 2023, calculeu?
El 100%, nosaltres calculem 3 anys.
3 anys.
El 100%.
Que el projecte...
És a dir, el projecte, les obres acabades, l'escola funcionant, i funcionant al 100%, nosaltres preveiem que seran uns 3 anys. Durant aquests 3 anys, ara, al final d'aquest any, ja estarem treballant amb 80, i doncs, esperem que l'any següent ja siguin 120, i que el 24, estic fent números ràpids, siguin aquests 140 que pensem que és la necessitat que hi ha en el territori.
Doncs tant de bo, aquest 2024 puguem veure ja el Noima al 100%. De moment, amb aquests joves que han començat, quin missatge els hi enviaries, aquells joves que ja han començat a posar el fil, no?, en el seu camí escolar, educatiu i professional, fins i tot, novament, quin missatge els hi enviaries?
Mira, repetiria el mateix missatge que els hi vaig donar el dia que vam començar l'escola. Farà unes 2 setmanes van començar i pues, els hi vaig fer una presentació i una acollida. I en aquesta acollida el que els hi vaig dir és que el talent a tot arreu està repartit de la mateixa manera. No sé, sí, el talent es reparteix d'una manera equitativa. Però, en canvi, les oportunitats, per desgràcia, no es reparteixen d'una manera equitativa. Hi ha una gent que en té moltes i gent que en té molt poques. Justament els nostres joves, els que tenim a Noima, són els que tenen menys oportunitats. Noima el que vol és, de manera col·laborativa amb altres entitats del territori, reduir aquesta desigualtat que hi ha respecte a les oportunitats i que tots els joves que hi ha a la comarca tinguin les mateixes oportunitats per desenvolupar un itinerari que ha de permetre la seva integració plena en el territori i ser feliços, perquè en definitiva també els hi vaig dir, aquí estem per ser feliços. Pues, nosaltres posarem aquest granet de sorra perquè aquests joves siguin més feliços.
Lluís Mas, director de l'Escola Noima, Escola de Noves Oportunitats, que acaba de néixer a la Garrotxa, gràcies per explicar-te a Radio Lot i molta sort en el projecte.
Gràcies a vosaltres.